un espai ampli, un espai segur, un espai còmode, un espai en el que se pugui estar còmodament, que puguis ser, que puguis sentir-te fresquet, que puguis sentar-te al terra, que tinguis la mirada d'adults que t'acompanyen.
A través dels interessos i les necessitats que detectem amb les participants que arriben, sí que intentem com tibar del fil i a partir d'aquí proposar algunes activitats, però sempre amb la participació molt activa de les participants.
Fins al 30 d'agost, els patis de 6 escoles de la ciutat estaran disponibles totes les tardes dins el marc del programa Espais Oberts. Comptaran amb educadors, materials de joc i activitats dinamitzades i promouran que els mateixos infants i joves s'organitzin de manera autònoma. L'estiu passat van participar-hi unes 18.500 persones. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquests espais oberts que enguany seran actius totes les tardes durant les vacances d'estiu. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge obre una nova opció pels casos de migranya més difícils de tractar. Prop d'un 30% dels pacients en què havien fracassat els tractaments més avançats redueixen a la meitat els dies de migranya amb l'Atogepant, un dels tractaments preventius més nous contra aquest trastorn neurològic crònic.
La pregunta era, val la pena provar aquest tractament si ja he provat els anticossos i no em funcionen? I la resposta és que sí, sí que val la pena, perquè hi ha una proporció rellevant que sí que milloren.
Aquesta setmana, Torrebarrina acull la quarta edició del Pitching, una iniciativa que té com a objectiu connectar nous talents del món del curtmetratge amb professionals del sector per afavorir el desenvolupament i la producció de nous projectes. I en esports ens centrarem en els atletes Maria Vicente i Bernat Canet i també Javi Lorente, que han estat alguns dels grans noms en la clau hospitalenca del míting internacional d'atletisme Ciutat de Barcelona, una competició que es va celebrar ahir a l'estadi Joan Serrahima.
Contenta de seguir sumando, de estar bien, estar sana y poder llegar a los objetivos, así que bueno, esto es lo que queda. Hay que seguir cargando estas semanas y a ver hasta dónde podemos llegar.
Hoy venía un poquito fatigado, tenía una factura de la carrera del fin de pasado y bueno, segunda mejor marca de siempre, sin notarme buenas sensaciones y aún creo que hay mucho margen de mejora.
Els patis de 6 escoles obren a les tardes fins al 30 d'agost. Compten amb educadors, materials de joc i activitats dinamitzades, tot plegat dins el marc del programa Espais Oberts.
Durant els mesos d'estiu, els espais oberts amplien el seu horari. Cada tarda, de dilluns a diumenge, els patis de 6 escoles de la ciutat s'obren per oferir una alternativa de lleure a infants, joves i famílies en un entorn segur.
Un espai ampli, un espai segur, un espai còmode, un espai en el que se pugui estar còmodament, que puguis sentir-te fresquet, que puguis sentar-te al terra, que tinguis la mirada d'adults que t'acompanyen i que si necessites res doncs els hi puguis dir, que te sentis una miqueta acompanyat i acollit sobretot i coneixes amb d'altres nens i nenes, nois i noies del barri que potser no coincideixen amb escola, però que pertanyen al mateix barri, que tinguin un espai de trobada comú.
La iniciativa arriba a tots els districtes de la ciutat, en concret a les escoles Sant Josep Alpí, Santiago Ramon i Cajal, Pompeu Fabra, Pau Casals, Puig i Gairalt i La Marina. L'accés és lliure i gratuït i no cal inscripció prèvia ni compromís d'assistència. En els espais oberts, els infants i joves tenen a la seva disposició jocs a taula, material per fer manualitats o pistes esportives que poden utilitzar lliurement.
Jugo a la pilota amb mi pare i entonces passem uns passes, juguem també a bàsquet.
Bueno, hemos descubierto que es una alternativa a los parques que hay en el barrio, especialmente una alternativa con sombra. Combina la seguridad y el respeto por el espacio de los demás.
Cadascun dels espais compta amb dos educadors, elements de joc i activitats programades. Tot i això, la iniciativa promou que els infants i joves s'organitzin de manera autònoma i creïn les seves pròpies dinàmiques.
A través dels interessos i les necessitats que detectem amb les participants que arriben, sí que intentem com tibar del fil i a partir d'aquí proposar algunes activitats, però sempre amb la participació molt activa de les participants. Desenvolupar el seu propi joc de la manera més autònoma possible, a poder ser amb altres, entre iguals, amb altres infants i amb altres joves, i també sempre des de donar eines, és a dir, si nosaltres veiem que hi ha jocs que poden tenir altres caires més interessants o més enriquidors, sempre podem intervenir amb el nano i poder guiar-lo en una descoberta, però a partir del que ell també vulgui experimentar en cada moment.
Els espais oberts estaran actius cada dia fins al 30 d'agost, de 5 de la tarda a 2:15 del vespre. Després tornaran a l'horari habitual del curs, obrint les tardes dels caps de setmana.
Un estudi liderat per l'Hospital Universitari de Bellvitge obre una nova via de tractament per als casos més difícils de migranya, aquells en què havien fracassat totes les opcions preventives disponibles fins ara.
La migranya és una de les principals causes de discapacitat al món i només a Catalunya afecta prop de 900.000 persones. Per als casos més difícils, però, arriba una nova esperança. Un estudi liderat per l'Hospital Universitari de Bellvitge demostra que l'atogepan pot ser una alternativa eficaç per als pacients en què havien fracassat tots els tractaments preventius disponibles.
Hi ha uns assajos clínics que ja han demostrat que és eficaç per pacients amb migranya. El que no s'ha avaluat és si funciona en els pacients en què no els hi funcionen els anticossos monoclonals. Llavors, aquesta és la novetat de l'estudi. El que ha demostrat és que sí. No? La pregunta era, val la pena provar aquest tractament si ja he provat els anticossos i no em funcionen? I la resposta és que sí, sí que val la pena, perquè hi ha una proporció rellevant que sí que milloren.
La investigació conclou que a prop d'un 30% dels pacients redueixen a la meitat els dies de migranya després de 3 mesos de tractament. A més, gairebé un de cada dos experimenta una millora clínica significativa, amb menys dolor i menys necessitat de medicació durant les crisis.
M'atreviria a dir que no hi ha cap tractament que faci desaparèixer la migranya al 100%, però sí que redueix la freqüència i la intensitat dels episodis. Llavors també estratifiquem aquesta resposta per avaluar què tan bé funciona. Milloren parcialment, milloren molt, i llavors etiquetem una mica els pacients segons si són responedors parcials, responedors complets o superrespondedors, no? Que són els que realment milloren moltíssim la migranya.
Els resultats de l'estudi obren una nova porta per millorar la qualitat de vida de moltes persones que conviuen amb la migranya gairebé cada dia.
Després d'haver assolit la fita que la totalitat de pacients amb diabetis disposin del sensor de glucosa, l'Hospital de Bellvitge està potenciant una altra millora tecnològica per millorar el tractament d'aquesta malaltia, la sincronització del sensor de glucosa i les bombes d'insulina, una compatibilitat que fa que es pugui parlar del pàncreas, l'òrgan que genera la insulina, però digital.
L'última generació de bombes d'insulina estan connectades amb els sensors de glucosa, una connectivitat que permet fer un tractament molt més personalitzat a cada pacient. A l'Hospital de Bellvitge, 150 pacients ja reben tractament amb aquesta connectivitat de dispositius. En funció d'un seguit de característiques de cada pacient, com ara el grau d'absorció intramuscular de la insulina i el nombre d'unitats d'insulina per cada unitat d'hidrats de carboni, la bomba d'insulina es configura ara amb un algoritme personalitzat. Només cal introduir el tipus de menjar, com ara una peça de fruita i el pes, i la bomba subministra automàticament la quantitat justa.
Llavors tu a la bomba només l'has d'informar quan vas a menjar. O sigui, quan esmorza li dius que esmorzaràs doncs, 40 grams d'hidrats de carboni, et posa la insulina i ella durant el dia et va posar la insulina. Llavors tu mentalment desconnectes una mica perquè tu ja saps que la bomba t'anirà corregint fins a portar-te valors de 80-120. Que, o 80-180 o 70-180, que és el que diuen que és estar dins del temps en rang, no? Llavors mentalment et despreocupes molt.
Després d'haver aconseguit que el 100% de pacients amb diabetis disposin del sensor de glucosa, un dispositiu que ofereix moltíssimes dades sobre l'evolució del nivell de glucosa de cada pacient al llarg del dia, l'Hospital de Bellvitge fa un pas més en la millora del tractament i seguiment de la diabetis. La connexió entre el sensor de glucosa i la bomba d'insulina equival a una mena de pàncreas tecnològic.
És el més semblant que tenim, és un mini pàncreas artificial. Ara la bomba d'insulina es comunica permanentment amb el sensor, de forma que mitjançant un algoritme matemàtic d'intel·ligència artificial va variant minut a minut el ritme d'infusió d'insulina. I això fa que estigui tot integrat i que funcioni semblant a un pàncreas. No arriba a ser encara com un pàncreas natural, perquè el pacient continua necessitant d'informar del menjar que farà. És a dir, la bomba no és 100% automàtica, però cada vegada ens apropem més.
El Servei d'Endocrinologia de l'Hospital de Bellvitge aposta pels dispositius tecnològics per tractar la diabetis i apunta que els reptes de futur són millorar la fiabilitat de mesura dels sensors de glucosa i aconseguir bombes d'insulina més petites, sobretot pensant en la població infantil.
Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional van realitzar ahir a la tarda un nou operatiu del Pla Bastió per combatre la multireincidència. L'actuació s'ha saldat amb un detingut, 8 persones denunciades i 51 identificats.
Una quarantena d'agents dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional han realitzat un nou operatiu conjunt en el marc del Pla Bastió. Es tracta de l'estratègia policial que vol combatre la multireincidència i els robatoris violents a l'Hospitalet. Per això es fan identificacions i es busquen armes, objectes robats o drogues. El dispositiu també se centra en els patinets, ja que s'utilitzen per cometre més de la meitat de robatoris.
El que es fa és detectar persones que puguin tenir relacions amb aquesta tipologia delictiva, identificar-los, escorcollar-los, comprovar si tenen algun tipus de requisitòria pendent i també comprovar els vehicles de mobilitat personal que puguin dur, si estan relacionats també amb robatoris, és a dir, que és un estri per cometre'ls, o si hi ha algun tipus d'infracció administrativa pel qual es puguin intervenir.
L'operatiu, que s'ha saldat amb 51 persones identificades, comença al barri de Bellvitge amb tasques de patrullatge i vigilància. En un dels escorcolls, la policia denuncia un menor de 15 anys per la tinença d'aquesta navalla. L'actuació es trasllada després a un segon punt, l'entorn de Plaça Europa. Els agents identifiquen dues persones, són multireincidents i porten a sobre un objecte tallant. Finalment, són traslladats a dependències policials per la seva situació irregular. Un d'ells acaba detingut per infringir la llei d'estrangeria. També aquí s'atura un jove amb patinet. Es comprova que el vehicle no està trucat, ja que no accedeix als 25 km per hora permesos. No obstant, la Guàrdia Urbana s'emporta el patinet al dipòsit municipal i denuncia el seu propietari perquè no pot acreditar l'assegurança obligatòria. En aquest dispositiu del Pla Bastió s'han interposat un total de 8 denúncies, dues d'elles per la tinença de marihuana i cocaïna. Una actuació policial que en aquesta ocasió ha arribat a Bellvitge, Santa Eulàlia i el Gornal. L'objectiu és tenir presència en barris on també es detecten fets delictius.
La vocació del Pla Bastió és cobrir la ciutat, protegir la ciutat d'una manera integral. Per això es van fent diverses zones de la ciutat, alternant districtes, barris i també espais públics, transports urbans, etc. Hi ha una part de direcció de serveis policials que es basa en les comprovacions que fem nosaltres, amb l'anàlisi de dades, però també hi ha altres que es fan de manera més aleatòria perquè intentem no guiar-nos per un patró establert que tinguin els delinqüents.
Des que es va posar en marxa el Pla Bastió, ara fa 3 mesos, els índexs de criminalitat a l'Hospitalet han seguit una tendència a la baixa. Segons les últimes dades publicades, els robatoris i els furts s'han reduït al voltant d'un 10%.
Exposar-nos a la calor intensa, especialment d'aquests dies, durant un període de temps perllongat, pot agreujar problemes de salut o provocar esgotament i deshidratació. Sabríem detectar a temps els símptomes d'un cop de calor. La metgessa del Servei d'Urgències de l'Hospital de Bellvitge, Judit Fuentes, ha donat algunes de les claus al programa Primer Segona.
Temperatura corporal superior a 40 graus, mal de cap o nàusees són els primers senyals que estem patint un cop de calor. Davant aquests símptomes, cal hidratar-se, protegir-se del sol i trucar al 112 per rebre assistència mèdica.
Dona pel fet d'un acúmul de calor dins del cos i que el propi cos arriba a un punt que ja no és capaç de regular-lo, no? Per la temperatura. Llavors arribem a fins temperatura del cos fins més de 40 graus, no? I això provoca uns esdeveniments com una alteració neurològica, no? Alteracions conductuals i també pot arribar a fer fallida multiorgànica. Una de la clínica clau és la febre.
Les persones més vulnerables i que, per tant, han d'extremar les precaucions són sobretot la gent gran i els nadons lactants.
Sobretot gent gran i amb deteriore cognitiu, demència, sí. O això, que són incapaces, ja són persones que els costa molt sentir la sensació de set. Pacients amb malalties cardiovasculars, malalties respiratòries, no? Pacients que porten molts fàrmacs.
Les mesures de prevenció, com evitar l'exposició solar des de les 12 del migdia fins a les 5 de la tarda, són importants per a tota la població.
Sobretot evitar també esforços i exercici físic a aquestes hores, intentar durant les hores de màxim calor i màxim sol estar a casa, no? Ben ventilats, no? Amb aire condicionat, amb ventiladors i tot això ajuda. intentar ventilar la casa, no? A primera hora del matí i a última hora de la nit, i després si sortim al carrer, perquè hem de sortir, no? Intentar pues, estar ben hidratats, amb barret, no? Ulleres de sol.
Catalunya es troba en alerta del pla Procicat per calor extrema amb avisos de perill. Les autoritats demanen extremar les precaucions durant els pròxims dies.
Torrebarrina acull aquests dies la quarta edició del Pitching. L'esdeveniment té com a objectiu connectar nous talents del món audiovisual amb professionals del sector.
En la que és l'edició de consolidació del projecte, el quart Pitching de Torrebarrina va arrencar aquest dimarts i s'allargarà també durant la tarda de dimecres. Amb l'objectiu de connectar nous talents del món audiovisual amb professionals del sector, les jornades ja són un espai de referència per a nous creadors.
Cada any vamos un poquito a más y vamos creciendo. Y la verdad es que ha sido un éxito la convocatoria y se han elegido 15 proyectos que son los que hemos considerado que son los mejores, los que tienen algo especial a la hora de leer esos guiones o esos dossiers que nos han enviado.
Les persones que estaven fent tallers de guió, d'escriptura, de rodatge, de cinema, van ser doncs, les que van també potenciar i les que van originar que es creés el primer esdeveniment i a partir d'aquí cada any va creixent.
Dels 65 presentats, 15 han estat els projectes escollits per fer el pitching, és a dir, la presentació en només 5 minuts davant d'un jurat format per productores especialitzades i compromeses amb el talent emergent.
Cortometrajes de dos personas que juegan una partida al ajedrez, aunque no están en el mismo lugar, están en distintos sitios y mueven las fichas con la mente. Sobre todo estar en contacto un poco con gente de la industria, ¿no? Estar en contacto con productores, con gente que te puede dar otra visión del proyecto. Sí, sí, creo que es una oportunidad importante.
Siempre tenemos proyectos, estás siempre ahí, ¿no? Con cositas y al final pues armamos uno, que es este, en este caso La abuela astronauta, y pensamos que puede ser porque hay gente del medio, gente profesionales, productores que están trabajando ya pues, de manera un poquito más, bueno, ya no es una cosa tan amateur.
Hacer cine es súper difícil y no cualquiera puede entrar porque todo depende de los contactos. Entonces, yo estoy súper orgulloso de traer a Hospitalet un pitching con el que personas que sueñan con hacer cine lo puedan hacer realidad.
Després d'exposar el seu treball, els nous creadors també tenen la possibilitat d'entrevistar-se personalment amb les productores en format one-to-one. El pitching de Torrebarrina també inclou xerrades d'experts, un espai de networking i jocs de cinema.
Parlem ara del nou muntatge de la Parking Shakespeare, una companyia que té com a integrant l'actor hospitalenc Santi Monreal i que sempre ofereix una alternativa teatral als estius a Barcelona. Enguany l'obra triada per representar el parc de l'Estació del Nord ha estat Hamlet, en una versió respectuosa amb l'original, però adaptada als nostres dies, que és un tret definidor de la companyia.
El Santi Monreal és un actor de l'Hospitalet del barri del Centre i és també un dels actors veterans de Parking Shakespeare, una companyia que cada estiu adapta una obra de l'autor anglès per representar-la al parc de l'Estació del Nord de Barcelona, al ja mític sorral circular dels Til·lers. El més habitual és que facin comèdies, però enguany han optat pel drama potser més universal, Hamlet, amb pronúncia catalana, que en aquesta versió du per títol Hamlet i les coses podrides.
Aquesta versió d'Hamlet, que nosaltres li diem Hamlet, no diríem que és un drama, sinó que és Hamlet, però amb unes pinzellades de comèdia i una mica més lleuger.
Per exemple, hi ha personatges que tenen molta més càrrega dramàtica que d'altres, però jo crec que tot està com, ja està feta l'adaptació, perquè tot ja s'amagui a un lloc diferent que no sigui aquest drama tan profund que és sempre aquesta tragèdia que és Hamlet.
Ara bé, els grans temes d'Hamlet, la venjança, la indecisió reflexiva i potser turmentada entre actuar o restar passiu, la corrupció i la manca d'escrúpols, la figura del pare i, és clar, el soliloqui de la calavera del ser o no ser hi seran presents. I fins i tot hi haurà una revisió del concepte de masculinitat.
Hi ha la venjança, la indecisió, però a més també hi ha un afegit per part d'en Roger, del director, que és com aquesta masculinitat o aquest deure i aquest haver de continuar amb, i aquesta indecisió de fins a quin punt he de continuar amb aquesta tradició o puc trencar-la, no?
Els assajos, el treball dels actors i actrius de Parking Shakespeare ha estat mirar de trobar el to just entre les pinzellades humorístiques i la gravetat del drama, com ara en escenes ben simbòliques, com la visió del fantasma del pare que reclama venjança i el funeral d'Ofèlia, enamorada d'Hamlet, icona de la desgràcia.
És un clàssic, no? I com a clàssic, no? Tracta temes universals i penso, no?, que no hi ha una especialment que protagonitzi sobre les altres, no?, el tema, sinó que és més o menys tot que ho empaqueta, no?, una mica tot.
Les funcions d'Hamlet de la companyia Parkin Shakespeare comencen aquest dijous 9 de juliol i duraran de dijous a dilluns fins al 3 d'agost, als Til·lers de l'Estació del Nord de Barcelona. És un espectacle gratuït, però el públic que assisteixi pot fer l'aportació econòmica que cregui adient.
Maria Vicente, Bernat Canet i Javi Lorente van ser alguns dels grans noms en clau hospitalenca del míting internacional d'atletisme Ciutat de Barcelona, una competició de prestigi que es va dur a terme ahir a l'estadi Joan Serrahima.
El 29è míting internacional d'atletisme a Ciutat de Barcelona va tornar a ser punt de trobada d'alguns dels millors atletes del moment. I entre ells hi va haver una forta presència d'esportistes de l'Hospitalet, liderats per Maria Vicente. La de Bellvitge ha tornat recentment a la competició i a poc va agafant la forma en vista als esdeveniments de les pròximes setmanes. 13.71 en els 100 metres tanques i 1.72 en salt d'alçada, marques per sota dels seus registres personals, però dins del pla establert.
Contenta porque poco a poco empiezo a encontrar sensaciones y que es verdad que pues me gustaría estar en un mejor estado de forma ahora mismo ya que las competiciones importantes cada vez están más cerca, pero bueno, contenta de seguir sumando, de estar bien, estar sana y poder llegar a los objetivos, así que bueno, esto es lo que queda, hay que seguir cargando estas semanas y a ver hasta dónde podemos llegar.
Un altre hospitalenc present a l'estadi Joan Serrahima va ser Bernat Canet. El velocista del barri del centre, recentment proclamat campió de Catalunya, va aconseguir una marca de 10.69 en els 100 metres llisos. També hi va haver una destacada representació de l'Hospitalet d'Atletisme, amb noms com Ana Pereiras, Xavi Barrubés, Julia Lillo, Brahim Fater o Javi Lorente. Aquest últim va tornar a baixar dels 50 segons als 400 tanques i sembla a punt per al Campionat d'Espanya de finals de mes, i qui sap si també per intentar classificar-se per l'Europeu de Birmingham, del 10 al 16 d'agost.
Hoy venía un poquito fatigado, tenía una factura de la carrera del fin de pasado, y bueno, segunda mejor marca de siempre, sin notarme buenas sensaciones, y aún creo que hay mucho margen de mejora. Mi objetivo es intentar hacer la mínima. Sé que no es una mínima fácil, pero nuestro objetivo es intentar hacerla.
El míting Ciutat de Barcelona va tornar a ser una cita de nivell internacional, ideal per agafar ritme, mesurar forces i preparar els grans objectius de l'estiu.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Fins al 30 d'agost, els patis de 6 escoles de la ciutat estaran disponibles totes les tardes dins el marc del programa Espais Oberts. Comptaran amb educadors, materials de joc i activitats dinamitzades i promouran que els mateixos infants i joves s'organitzin de manera autònoma. L'estiu passat van participar-hi unes 18.500 persones. Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge obre una nova opció per als casos de migranya més difícils de tractar. Prop d'un 30% dels pacients en què havien fracassat els tractaments més avançats redueixen a la meitat els dies de migranya amb l'antogepan, un dels tractaments preventius més nous contra aquest trastorn neurològic crònic. Aquesta setmana, Torrebarrina acull la quarta edició del Pitching, una iniciativa que té com a objectiu connectar nous talents del món del curtmetratge amb professionals del sector per afavorir el desenvolupament i la producció de nous projectes. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.